Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Pelegrinatge de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Al darrer número del Setmanari Catalunya Cristiana trobareu l'experiència de Blanca Garí, una hospitalària que fa 17 anys seguits que va a Lourdes. Els dos propers pelegrinatges al Santuari Francès estan previstos del 28 de juny al 2 de juliol i del 27 de setembre a l'1 d'octubre. Si tens ganes d'ajudar, vine, convida Blanca Garí.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Les nits de diumenge, més ràdio que mai a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. A 9:45 del vespre, la repetició de Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, textos literaris en si mateixos, sense filtres. I a les 10 del vespre, Tradicionarios, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio amb Ràdio Estel.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Ràdio Estel.
Ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Hola, joves, com esteu? Benvinguts a Ens fem sentir, el programa de Ràdio Estel on els joves sou els protagonistes. Cada setmana parlem d'un tema diferent amb un col·legi o grup i amb la companyia d'un mossèn que resol dubtes i, a més, aprèn d'ells.
Ens fem sentir, amb Borja de Maria.
Avui parlem de conversió amb... Albert Lorda, 18 anys. Benvingut, Albert.
Bon dia, benvingut.
Joan Pinyol, 25 anys. Benvingut.
Bon dia.
I retrobem mossèn Bruno Vergez. Benvingut a casa teva.
Borja, bon
dia. Després de molts programes sense venir aquí. Avui has vingut per una raó especial que tot seguit explicarem. El Bruno Vergez va participar a les jornades de Castelldaura i va explicar davant aquest auditori de gent, doncs, sacerdots, persones intel·lectuals també, la seva conversió. Precisament per això l'hem tornat a convidar, el delegat de joventut de l'Arquebisbat de Barcelona, perquè ell també pot explicar en primera persona com va ser la seva conversió. Passa el mateix amb el Joan Pinyol, seminarista de Barcelona, i que també va tenir a una edat avançada, no? Una data avançada, dins dels seus 25 anys que té ara. També una experiència de conversió. I en el cas de l'Albert Lorda, podríem dir que tu ets catòlic des de petit, no? Però el procés de conversió no el vas viure tu, sinó el vas fer viure a una altra persona. Comencem, si em sembla, per tu, Albert. Explica'ns, com va ser aquest procés de conversió en el que tu vas ser l'artífex?
Doncs jo estudiava fins l'any passat a Xaloc, una escola concertada de l'Hospitalet de Llobregat. I l'any 2015, crec que va ser, jo feia tercer d'ESO. Doncs el meu pare entrava a treballar abans, entrava a treballar a les 8, i ens deixava una mica abans davant l'escola. i fins a les 8 del matí, fins que no entràvem a les 9, ens quedàvem fora. I va haver-hi una temporada on jo veia passar un home de color amb un carret de Cap Bravo ple d'andròmines i tal. Del que un dia vaig anar allà i li vaig oferir un entrepà. Llavors em va preguntar, i em vaig sorprendre perquè em va preguntar de què era l'entrepà. Jo li vaig dir que era de xurís i em va dir que no me'l podia agafar perquè ell era musulmà i la seva religió no li ho permetia. Llavors el que vaig fer va ser el dia següent, li vaig portar un entrepà de formatge i així vam anar fent, anàvem parlant els matins, fins que llavors un dia em va demanar el meu telèfon mòbil per seguir parlant i tal. I en aquell moment no tenia, li vaig donar el meu correu electrònic. Van passar els dies, vam anar parlant i tal, i un dia de sobte el vaig deixar de veure. Un any i mig després m'arriba un correu de l'Abdulà, es deia així, que m'explicava que ell era de Senegal i va haver de fugir del seu poble per un tema d'ajuntament i tal, d'allà, i va acabar a Espanya i no tenia feina, es dedicava a vendre aquestes andròmines que recollia en el carret, i fins que el tema allà es va calmar i va anar fent una mica de diners fins que va aconseguir tornar amb la seva dona i els seus dos fills que havia deixat allà. Una vegada allà, als nens els hi tocava començar l'escola. I allà es van recordar de mi i van anar a parlar amb un sacerdot per preguntar-li si podia apuntar els seus fills a una escola catòlica. I va anar parlant amb el mossèn, es va anar trobant amb ell, fins que un dia va decidir convertir-se i la família es va batejar.
I quant de temps vas estar tractant-te amb aquest home?
No sé, 3-4 mesos. Des del febrer fins que va acabar l'escola.
Per què ja es va convertir? Per què creus que es va convertir?
Sí, jo crec que és el tema de l'exemple que dona una persona, no? O sigui, simplement és tractar gent amb l'exemple. Jo veig que necessites alguna cosa, et dono un entrepà i anem parlant. És sobretot tractar gent.
I el teu exemple li va servir a ell com per abraçar la fe, tot i que abraçar la fe no és simplement admirar una persona perquè és bona, no? Li vas explicar alguna cosa a ell de què anava la fe catòlica?
No, vam estar parlant perquè em va preguntar per l'escola, perquè jo li vaig dir que estudiava ja a Xaloc i tal, i em va preguntar, i aquesta escola com va? I li vaig explicar, és una escola de caire catòlic, i sí, vam estar parlant del tema.
D'acord. Doncs mira, és l'exemple de l'Albert Lorda que va aconseguir, a través del tractar amb una persona del carrer, que passés, no només ell, sinó també tota la seva família, de l'islam al cristianisme. Joan, vaja, jo quan vaig pensar aquest tema et vaig pensar tu. El Joan va ser treballador d'aquesta casa, ha estat periodista de Catalunya Cristiana, prèviament de Ràdio Estel, no? Ho dic bé?
Sí, jo vaig començar a Ràdio Estel. És cert que pocs mesos, per dir-ho així, i llavors ja de seguida vaig passar-me a Catalunya Cristiana. Una altra conversió.
Jo sé poc, i per això vull escoltar-te avui, i amb l'audiència davant. Com va ser aquest procés de conversió teu? Sé que alguna cosa va passar de sobte, no?
Sí, a veure, m'ho explicaré, intentaré ser breu, perquè aquestes coses, quan un amb els anys les va pensant i cada cop desenvolupes una història més gran, no? Sempre, a veure, jo vinc d'un entorn familiar no catòlic, no practicant, diguem-ne agnòstic més aviat, però sí que podríem dir tradicionalment cristià d'alguna manera. És a dir, jo vaig estar batejat 3-4 anys, però a casa meva no s'ha viscut mai la fe, ni els pares, ni tiets, ni ningú. Jo vaig estar estudiant en una escola cristiana d'aquí del barri de les Corts de Barcelona, el Col·legi Pare Manyanet, on, podríem dir, el cristianisme forma part de l'escola, però no és tampoc un element, diríem, especialment fort o especialment, diguem-ne, que hi ha molts alumnes que hi van sense practicar o sense pràcticament creure, no? Però sí que és cert que jo tenia un contacte amb la religió cristiana, escàs, però el tenia, i no tenia masses prejudicis, això sí, així com hi ha gent que per la seva història personal té com un cert prejudici o una certa animadversió a l'Església per alguna cosa que li ha pogut passar, etc, no és el meu cas. Llavors, jo em trobo una mica en aquesta situació. Llavors, jo quan tenia 16, 17 anys, jo sé que estava estudiant el primer, segon de batxillerat, bé, doncs sí, vaig tenir una experiència que certament ha canviat la meva vida, no? I ara que estic al Seminari de Barcelona, encara mirant enrere, no? Ho penso, bé, si no hagués hagut aquell encontre, aquella trobada amb Jesús, amb Déu en aquell moment, doncs, evidentment, jo no estaria al Seminari. Per tant, és un moment molt important de la meva vida. Un moment, com sempre, que no és la conversió aquell moment, sinó que és l'inici d'un procés que és el que al final et porta a realment conèixer Déu i estimar-lo. Bé, el que m'ha passat és una cosa molt senzilla. Jo anava pel carrer a la Rambla de Barcelona, un matí de dissabte, es va posar a ploure, jo no duia paraigües i vaig entrar al primer lloc que vaig trobar obert per resguardar-me de la pluja, que era l'església de Betlem, la parròquia de Betlem, bastant coneguda aquí a Barcelona, que té la particularitat que està majoritàriament oberta al llarg del dia, al matí, no? Llavors jo vaig entrar en aquesta església sense cap més intenció que evitar mullar-me, i en aquell moment doncs, hi havia començava una missa, no? A la capella lateral, una missa, jo sempre dic, no per diguem-ne, posar-me amb ningú, però una missa que hi havia quatre iaies, un sacerdot molt gran, i una missa molt senzilla i molt curta, eh? Vull dir, no va ser tampoc una cosa extraordinària. Però bé, jo en aquell moment, que feia molts i molts anys que no havia estat en una missa, bé, sí que vaig tenir, no?, una sensació en aquell moment estranya, podríem dir, o difícil d'explicar, però que amb el temps veus claríssim que és això, no? És a dir, és una manifestació de Déu en la teva vida. Mm-hmm. Jo en aquell moment vaig dir, aquí hi ha alguna cosa, no? Aquí hi ha alguna cosa que jo no conec o no coneixia fins aquell moment i és alguna cosa que és certa, que és veritat, no? I que és bonica.
Yeah.
I això, com dic, no és la conversió, sinó és l'inici, no?, d'un procés de curiositat en un principi, és a dir, aquí hi ha alguna cosa que no conec i m'agradaria conèixer més. I llavors, bé, la vida, el Senyor et va portant, et va acompanyant, et va posant en el camí les persones, les circumstàncies adequades que ell vol per anar-te fent aproximar a ell, no?
Uh-huh. Què vas fer després d'aquesta experiència a l'església de Betlem?
Què vols dir, immediatament després? O...
Sí, immediatament després. Si això va suposar un canvi... Un...
Sí, ara no és un canvi, diguem-ne, d'un dia per un altre, eh? No és que l'endemà em llevés resant el rosari cada dia, eh?
No.
Però, bé, en aquell moment el que vaig fer és seguir anant a aquella missa sense participar, és a dir, sense combregar, eh? Durant molt de temps. Simplement anava a missa allà a Betlem, gairebé una qüestió fetichista, eh? Podríem dir, que l'únic lloc que anava era allà, eh?
Sí.
Però bé, amb el temps... Bueno, vaig conèixer també la delegació de joves de Barcelona, mossèn Bruno, que està aquí present en aquesta taula.
Com no, en medio de totes les fregades, Bruno.
I després també doncs, la parròquia d'aquí del barri de Sants, bé, sí. Ja em vaig anar, diguem-ne, involucrant cada vegada més, participant cada vegada més en la vida. Però sí, estic una mica... Ara sentint el testimoni que compartia l'Albert, no? Mm. També, doncs, bé, en el fons són aquests petits moments, a vegades, de la vida que... una conversa, una eucaristia, unes paraules, una circumstància de la vida poden canviar tota una vida, tota una família, moltes persones, no? És a dir, a vegades ens pensem que les conversions són grans coses i normalment sempre comença per alguna cosa petita, no? Un gest, no? Donar un entrepà.
Després et preguntaré per què vas decidir anar al seminari, però deixa'm que pregunti a Bruno, que ell actualment és el responsable de joves d'aquí de Barcelona, de l'Església de Barcelona. I tu també vas tenir una conversió quan ja eres adolescent o jove, podríem dir, no? Ens pots explicar com va passar això?
Sí, també és aquests fets que, bueno, un no acaba mai d'acostumar-se perquè podria no haver sigut, i va ser. Jo també sóc fill de pares no creients, en aquest cas, meus pares batejats de petits, però després ja van deixar la fe, no?, als anys 70 i tal, fill únic, i llavors la meva... infància, adolescència, totalment allunyada de l'Església de Déu, no? No tampoc en contra, però bueno, ni trepitjar cap església, ni res. Sí que un moment, doncs, d'adolescència, de molta inquietud, de recerca, el teu lloc, qui ets tu, i de... Jo això, sempre he sigut molt de provar, de llançar-te, no? I a vegades, doncs, llocs no gaire bons, també, una mica equivocats, que després... dius, et senties malament, no és això el que busco. No sé què estic buscant, però el que busco no ho estic trobant. I no sé molt bé, no? Llavors, això sí que Bueno, jo estudiava disseny gràfic, no? Havia tingut també una xicota, van 3 anys, també, i una relació molt bonica, però com que tampoc acaba d'omplir-te, no sabies per què, no? En aquesta carrera de disseny gràfic hi ha un estudiant de... Bueno, un estudiant que és un adventista al setè dia, no? Que tenim alguna conversa sobre Déu i tal. Jo molt interessat per la filosofia, sobretot existencialista, Nietzsche, Camus, així, així molt... No? En plan, no hi ha res, no? No hi ha res. Et mors i els cucs et mengen i ja està, no? Jo m'autoconvencia d'això, però també com sempre tenia una mena de nostàlgia, no? I si hi hagués alguna cosa, no? També a classe hi havia un fill d'un pastor protestant, també tenen converses i tal, i sempre hi aparellant-nos. Un dia em conviden a un seminari de filosofia que jo anava sovint. Bueno, parla un seminarista, no? Un seminarista una mica friqui, ho haig de dir, perquè no va continuar. No és que tampoc, com deia el Joan, no era tampoc un gran orador, que va, un tio bastant, no parlava molt bé. Però explicava aquí el cristianisme, i em vaig quedar com, uau, com molt fascinat. Una explicació adulta, raonable, de què significa que Déu és el creador, que ens hem d'estimar perquè tots som fills del mateix Déu, no? I llavors, allò em va començar a un run-run, no?, dins. I tot es resumeix a una nit de principis de... Perdó, de finals de juny, una nit que jo estic molt desesperat perquè amb la xicota no va bé, tampoc no trobo cap sentit a la vida, i dic, Déu, si existeixes, ajuda'm, no? Després vaig entendre que això que havia fet era una pregària, no?, però havia sortit de dins, no? Llavors, jo visc un nouè pis, aquest nouè pis veia la vista de Barcelona... Recordo les torres Mafre allà, la lluna plena, fumant un cigarret. Ho he explicat moltes vegades, perquè és com... Suposo que no sé si pareix a la veritat la realitat, però sí que és el fet de que en allà, en aquella terrassa, jo vaig sentir que Déu existia i m'estimava, no? Una sensació, és un sentiment, però un sentiment que no se'n va tan fàcilment, sinó que el dia següent t'aixeques dient aquesta nit he sentit alguna cosa diferent, he experimentat. No és un somni, no és un pensament, no és una visió, tampoc. No em vaig fumar cap porrillo, sinó que era realment haver experimentat que Déu existeix. I a partir de llavors va començar tot un itinerari que vas a les palmpentes, però vas, no? Que me'n recordo això sempre, no? Anar a la universitat, anar pel carrer i tot era diferent, no? Hi havia algú que havia col·locat aquell món per mi, no? Ja no era fruit de l'atzar. Jo no estava sol amb els meus pensaments, les meves menjades d'olles, sinó que algú m'acompanyava, i per tant tot el que em passava hi havia algú que ho guiava. Hi havia una providència. Per tant, hi havia un perquè a tot. Sabia que era cristianisme, no era l'islam, tampoc tenia clar si era catolicisme o el protestantisme o què, però sabia que era cristianisme, i vaig començar a buscar, a preguntar, i vaig arribar a parar al Cotolengo, perquè allà l'avi de la meva nòvia era voluntari allà, i la meva nòvia li va explicar el que m'havia passat, i jo, això és una conversió, que vagi al Cotolengo, que anirà molt bé, i vaig anar allà, i allà, amb els malalts, em vaig sentir molt estimat per ell.
Ostres.
Vaig experimentar l'amor de Déu a través dels malalts, a través de la seva ingenuïtat, l'acollida, no? Ostres, em sentia molt estimat. Allà vaig començar a parlar amb una monja que em va fer d'acompanyant espiritual, que em va començar a deixar llibres sobre Sant Agustí, Sant Francesc, i vaig començar a posar nom a tot el que m'estava passant.
D'acord.
I així, resumidament,
ai, senyor,
un any després, doncs, em batejava, feia bateig, comunió i confirmació, al Cotolengo. El 20 de juny del 99.
Al Cotolengo es poden fer aquestes coses?
Es va demanar un permís especial i sí.
Sí. I és que, com diuen ells, és un camí, la conversió, i això és, diguem, el principi, no? La vostra història, la que heu explicat fins ara, és el principi. Però anem a més. Acabem d'escoltar la cançó de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, i ens l'ha recomanat el Joan Pinyol. Sempre li demanem als convidats que l'escollin. Anem a més cançons, anem a més històries. Aquí ens fem sentir. És el moment
d'aixecar-se i cridar-ho. Fes-te sentir. Contacta'ns a les xarxes o escriu-nos a ensfemsentir@radioestel.cat.
Aquí estem compartint una estona amb joves, amb l'Albert Lorda, de 18 anys, amb el Joan Pinyol, 25 anys, i amb el mossèn Bruno Vérchez, delegat de joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. Acabem de posar Cheap Thrills, de Sia, escollida per tu. Una cançó, discotequera, eh? Per què l'has escollida, aquesta cançó?
Simplement m'agrada, no ho sé.
Ja està, i raó suficient. Escolteu, quins canvis heu notat a la vostra vida arran d'aquesta conversió? Joan, per exemple. Ai, perdó, Albert, perdó.
No sé, jo crec que... O sigui, això ho expliques i... O sigui, al principi per mi era el més... O sigui, era el sentit de... No sé, jo només he donat un entrepà, no? Clar, després ho expliques i la gent flipa.
Ja. Yeah.
Però, clar, realment per mi, no sé, és... Jo vaig donar un entrepà i Déu fa. Jo crec que som mitjans i és pel que s'ha d'estar.
Mossèn Bruno, què ha canviat de la teva vida arran de...
Home, tot. Tot. Jo tenia un professor de filosofia que es va suïcidar. Ostres. Un poc després de la meva conversió. I en aquells moments, ja llavors vaig entendre que jo estic viu gràcies a aquella conversió. No? Que jo era de les persones que em donava molta volta al cap, i l'adolescència i tal. O no, però vull dir que no era un camí... No em va estranyar que acabés així. I jo dic, potser no, gràcies a Déu, no, però... Mm. Però, bueno, entens que la vida sense Déu és una vida... Pot arribar a ser una vida molt, molt buida, molt sense sentit. No?
Joan, tu després d'aquest primer moment de conversió fas camí. Potser perquè no tenim massa temps i vull destacar-ho també, tu ara estàs com a seminarista, t'estàs preparant per ser sacerdot. En quin moment veus que el teu camí és aquest?
Jo estic a primer curs introductori de seminari, per tant, soc un seminarista acabat d'estrenar, Vull dir, no, tampoc... Vaig entrar al setembre, és a dir, fa relativament pocs mesos que sóc al seminari. Bé, vaig veure que Déu em demanava això, ho volia això per la meva vida, tenia aquest somni de que fos sacerdot farà més o menys un any, sí. Mm-hmm. En març de l'any passat.
Sí, ja. Sí. I què, com va arribar aquesta sensació?
Gosaria dir que és més complex que explicar la conversió. Bé, és a dir, arriba un moment de la meva vida en què jo... acabo els estudis universitaris, jo estava treballant a diversos
aquí,
llocs.
Aquí entre altres.
Teatres aquí a Catalunya Cristiana. I bé, no sé, hi ha un moment de la vida en què em plantejo què vol Déu de mi. Ah. Això encara que sembli mentida, no m'ho havia plantejat mai. Hi ha gent que es pensa que et converteixes i l'endemà ja et fas totes les preguntes, diguem-ne, capdals de la vida, però no és cert. Llavors, jo sí que va haver-hi un moment, doncs això, l'any passat, que vaig fer-me aquesta pregunta seriosa, no?, de quina era la meva vocació. I descobreixo, una mica, diguem-ne, també en un procés, mica en mica, que no és ni el matrimoni, no és ni formar una família, ni seguir treballant en el món, diguem-ne, periodístic, o en el món jurídic, que també havia estat treballant, etcètera, etcètera, sinó que el que Déu vol és que li entregui tota la vida, no?, en el sacerdoci, concretament. Sacerdoci diocesà. I bé, com, no sé, arriba amb bastanta naturalitat, també, bé, el canvi, almenys en el meu cas. Cada persona al seminari té la seva història, que hi ha uns punts en comú normalment, però cadascú arriba una mica amb l'itinerari que arriba.
Seguim al programa Ens fem sentir i ara acabem amb una cançó que ens recomana Bruno Berchet.
Compartiu tot allò que creieu important. Felicitacions, cançons, propostes de temes, crítiques... Ens fem sentir. Estem oberts a vosaltres.
Com es diu aquesta cançó, Bruno?
It's a Wonderful Life.
The Black.
Black, un clàssic.
I tant que sí. Per què l'has escollida?
Jo en aquests moments... sonava llavors, jo escoltava heavy metal, Metallica, ara van venir fa poc.
Home.
Dic, mira, Metallica, tu ara són uns iaios, per tant, jo també sóc un iaio, llavors. Però és veritat que aquesta cançó va sonar en un parell de moments especials de la meva vida, en què estava molt enfonsat, sí. I va ser com una mena de... com un cant d'esperança, no? La vida, it's a wonderful life, realment, no? O sigui, a vegades jo era moments en què pensava que no era gens wonderful, la vida. I aquesta cançó em recordava, o era com un home, no... ha de ser bonica, la vida ha de ser meravellosa, s'ha de poder viure amb alegria. Tot i que en aquells moments no tenia jo la força, era com una mena d'un desig, no? I després aquest desig es va complir, no? Llavors, per això aquesta cançó, sempre que escolto, m'emociona una miqueta, perquè recorda molt aquella època.
Una pregunta, això és personal, però al vostre entorn, com va reaccionar davant d'aquesta experiència de l'Albert, que ens explica que... converteix a un home sense ell ni voler-ho ni això, com va reaccionar la teva família, per exemple?
I en un principi, quan ho vaig saber, no ho vaig dir. O sigui, els meus pares s'enteren d'una altra persona que els hi explica. I el meu pare és una mica més fred, però la meva mare s'emociona molt i em diu, tu no saps el que has fet. I clar, jo en aquell moment dic, no sé, jo he donat un entrepà. Però sí, o sigui, en general la gent s'emociona.
S'entera per altres persones?
Sí.
O sigui, que la cosa arriba a altres persones abans que la teva
sí,
família.
Sí, perquè o sigui, jo això ho vaig explicar a un professor de l'escola amb el que em portava molt.
Sí.
I l'explico primer a ell, que era la persona que em tutoritzava, d'alguna manera, l'expedient acadèmic.
Ja.
I en una reunió de pares, ell els hi explica.
I llavors ja efecto cadena, no?
Sí.
Total, total, total. Com va reaccionar Bruno, al teu entorn, en saber que tu havies abraçat la fe, no?, per així dir-ho. Bueno, t'havies convertit, vas batejar i tot.
A veure, van reaccionar pitjor, com deia també el Miquel Joan, a l'anunciar la vocació, o sigui, l'anunciar que entrava al seminari. Lo del bateig, bueno, era com, bueno, pues mira, no sé, si li agrada, no?, si va bé, una mica nosaltres no ho som, no?, però no ho veien tan perillós com després fer-se cap allà.
I què? I com va ser la reacció, si vols explicar-ho?
La batejar-me, doncs van venir, sí. Van venir el bateig i dir, bueno, doncs allò, no?, està passant per una època estranya, no?, una mica ja se li passarà, no? Amb el seminari va ser més dur, els meus pares van plorar una mica i els meus amics no entenien que era un seminari i què és això, no? I explicava, dit, tu, seminari? I llavors començaven a recordar coses del passat.
Ah, clar.
I dic, mira, les coses de Déu són així, tu.
Sí, sí. Joan, el teu entorn, què va dir quan tu vas començar a ser més fort a la fe?
Bé, una mica el que ha explicat també mossèn Bruno. Sí. És a dir, la conversió en si desperta curiositat, desperta a vegades fins i tot simpatia, no? Jo diria això, curiositat. A vegades hi ha temes més polèmics, no?, sobre la fe, sobre l'Església, sobre la moral, que sí que desperten una mica més d'animadversió o de controvèrsia, però en general, bé. La família va reaccionar bé, etcètera. Una mica de distància, potser, o d'estranyesa, però bé. Ara és cert que el tema de la vocació és molt més complex, no?, perquè allà ja veuen que hi ha una decisió de per vida, no?, i una decisió ferma i que, bueno, que no entenen i, en certa manera, no comparteixen ni família ni amics, en part. Bé, en un inici no va ser molt, la de part de la família no va ser molt positiva la reacció, tampoc negativa, és a dir, però bueno, va sorprendre i va entristir, podríem dir. Però bé, en aquest poc temps que ha passat veig també un canvi, no?, i una evolució, i bé, en el fons és... Mm-hmm. Hi ha coses que jo crec que la mort també de pares a fills i de fills a pares ho supleix tot. Totalment. Llavors, bé, és una decisió que encara que no comparteixis, però veus que també, vull dir, jo estic bé, estic content i feliç, i per tant, doncs, suposo que ells també ho estan, vaja, així m'ho han fet saber.
La traca final.
I per acabar, expliqueu-me, amb què us quedeu d'aquest programa? Albert Lorda?
No, jo em quedo sobretot amb el tema d'estar tranquil quan una cosa pot sobtar. O sigui, que l'entorn pot reaccionar d'una manera diferent, però seguir amb el que es pensa.
Joan Pinyol?
Jo em quedo amb la història de l'Albert, que m'ha agradat i crec que és significativa, no?, aquest entrepà i tot aquest canvi de fe que suposa després.
Mossèn Bruno Vergés?
Oi, em quedo amb la originalitat, creativitat infinita de Déu, que un bocata, una pluja, no?, un balcó, poden canviar la vida d'algú, que realment és sorprenent. Quantes vegades plou, quantes vegades mengem bocates, quantes vegades jo havia sortit a fumar en aquell balcó, però un dia és diferent, no? Doncs Déu és un crac.
Mil gràcies. M'he quedat amb ganes de parlar més amb vosaltres, però vaja, qui vulgui que es posi en contacte amb vosaltres, que podrà ampliar informació. Gràcies, nois. Fins la propera.
Merci.
Tu.
Ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Gràcies, Mario Ramírez, a l'apartat tècnic, i gràcies a vosaltres per escoltar-los. Ens tornem a fer sentir dissabte a 7:45 del vespre. Adéu-siau.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.